Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Info Migdia d'avui dimecres 17 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
També ja fem els titulars de la jornada. El govern municipal informa que al pis cedit a la Degaia ja hi viuen 4 joves.
Josep Torres ha expressat la seva sorpresa per les declaracions d'ahir del portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, que reclamava l'habilitació d'aquest pis per atendre les necessitats que puguin aparèixer com a conseqüència del desnonament de la Bruna. Ha explicat que 2 dels 4 ocupants realitzen activitats amb amics del Parc Dalmau i viuen a l'immoble que s'ha dit Hàbitat Solidari. Amb totes dues hi té relació el regidor dels comuns, Josep Maria Jué.
Suspesa per segon any consecutiu la processó del Silenci i la Llum.
Segons la confraria de Setmana Santa, la situació sanitària i les restriccions actuals han motivat la cancel·lació de l'acte. Asseguren que és un cop dur després d'haver recuperat la processó tot just ara fa 5 anys.
Polsera Escandela alerta que les donacions per la recerca del càncer infantil han caigut en picat.
L'any passat amb la pandèmia vam veure com les aportacions van caure en un 60% i és per això que ara fan una crida a no deixar de col·laborar. Recorden que, malgrat el tractament del càncer infantil està cobert per la sanitat pública, la recerca es finança sobretot amb aportacions privades, ja que la incidència de la malaltia en infants és molt baixa, amb un cas per cada 200 casos en adults.
Gemma Nierga i Jaume Figueres entregaran el Premi Gaudí del Públic aquest diumenge des de la Sala Mozart.
La periodista i excol·laboradora de Ràdio Calella Televisió i el degà de la crítica cinematogràfica a Catalunya són la parella que entregarà el Premi del Públic des de la centenària Sala Calellenca en el marc de la gala dels Premis Gaudí que tindrà lloc aquest diumenge i es retransmetrà per TV3.
Una hora del conte especial pel 8M, aquest dissabte i a càrrec de Sílvia Serra.
La Conta Contes Calellenca serà aquest dissabte a la plaça de l'Església a les 5 de la tarda per explicar Orelles de Papallona, escrit per Lluís Aguilar, que ajuda a treballar un valor molt important com és el respecte cap als altres. Aquesta iniciativa està inclosa dins els actes del Mes per la Igualtat i l'organitzen l'Ajuntament de Calella i el Consell Municipal LGTBI.
I pel que fa a la previsió meteorològica, s'espera un augment de la nuvolositat aquesta tarda que arribarà a tapar el cel. Entrada la nit ja s'esperen precipitacions i en forma de ruixats aquí a l'Alt Maresme. Temperatures màximes que tendiran a baixar lleugerament, avui màximes de fins a 14 graus. El pis que l'Ajuntament de Calella va oferir a la Degaia per donar acollida a joves menors no acompanyats ja està fent aquestes funcions. De fet, des de l'1 de febrer hi viuen 4 nois a qui l'organisme dependent del Departament d'Afers Socials i Famílies acompanya i també assessora en el seu procés d'integració a la societat. Ho ha confirmat el govern municipal, que respon així a la petició que feia ahir el portaveu de Calella en Comú quan demanava que s'habilités aquest habitatge per atendre les necessitats que puguin aparèixer com a conseqüència del desnonament de la Bruna. El portaveu de l'executiu, Josep Torres, ha mostrat la seva estranyesa per les paraules de Tejada, perquè, segons ha dit, el seu company de partit, Josep Maria Jué, n'és directament coneixedor.
En declaracions a aquesta casa, Torres ha explicat que 2 dels 4 joves que viuen al pis gestionat per la Degaia participen en les activitats d'amics del Parc Dalmau, del qual en forma part Josep Maria Jué.
No només preguntant al govern, només que pregunti al seu company de partit, el senyor Jué, està absolutament al cas d'aquesta situació, perquè a més ja primer t'he dit que hi ha 2 nois d'aquests que col·laboren amb amics del Parc Dalmau, però a més el senyor Jué és patró d'Habitat Solidari, que és el que ha vehiculat la cessió d'aquest pis. Per tant, jo crec que el senyor Tejada, entenc que no pot donar cap a tot, però si es parlen entre ells, segur que podran entendre les coses, vull dir.
Els 4 joves van entrar al pis a principis de febrer i reben assessorament i estan acompanyats per professionals de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència del Departament d'Afers Socials i Famílies. L'Ajuntament de Calella el va oferir a finals del 2019, però diu Torres que la pandèmia havia frenat el projecte.
Aquest pis està ocupat per 4 nois derivats de la Degaia, que és la que, diguéssim, és la que tenia la potestat de posar nois les condicions doncs, que ella normalment tracta, no? I que venen derivats, òbviament, de nois que venen de fora i que tenen problemes i que problemes bàsicament d'habitatge i d'orientació i són gent que estan tutelats per la DGAIA.
A més, el portaveu del govern municipal ha explicat que el projecte Sosta 360 ha arribat a Calella amb la Fundació Habitat, que treballa per a la inclusió social.
La companyia que hagi contractat el Departament d'Afers Socials i Treball i Família doncs haurà de determinar qui entra o qui no entra. Ara hi ha un pis Sostre 360 a Calella. Per tant, tenim dos, el que ha cedit l'Ajuntament i un que ha comprat doncs, Habitat 3, no fa gaire, que fins i tot el ple passat doncs, es va bonificar la part d'obres per part d'urbanisme de l'Ajuntament. I, per tant, podríem dir que ja tenim dos pisos a disposició, de, sobretot de joves nouvinguts i que tenen, diguéssim, que obrir-se camí en aquesta vida.
El projecte Sostre 360 ja està funcionant a poblacions com Canet i el Masnou. És un programa d'acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d'edat que es troben en situació de carrer o sense llar. El Departament d'Afers Socials i Famílies preveu arribar a un mínim de 150 joves als quals s'oferirà suport social i habitacional perquè es construeixin un projecte de vida autònom i autosuficient.
Després de parlar de les noves instal·lacions de la muntanyeta amb el camp de futbol de gespa artificial a punt, ens hem preguntat què passarà amb l'equipament de la platja amb el camp de futbol de mar. De moment, aquest continua sent el lloc on hi entrena i també es juguen els partits del club de futbol Calella, que encara no s'han traslladat cap a dalt.
Però s'espera que ho puguin fer en breu. Llavors, què se'n farà del camp de futbol de mar? Li ho preguntàvem a l'alcaldessa Candini, que ens responia que això que sentireu ara.
El camp de futbol de mar sempre ha de quedar més en un segon nivell per acabar de complementar tot allò que en un moment determinat pugui coincidir diferents activitats i diferents competicions. Però el que és evident és que aquest és el central, aquest és el prioritari.
L'alcaldessa recordava que l'arranjament del camp de futbol de mar amb col·laboració d'una nova gespa i nova il·luminació va ser justament una de les primeres accions que va dur a terme quan va accedir al govern. Llavors, el camp de la muntanyeta era impracticable.
Una i vuit minuts. Suspès ja oficialment i definitivament un dels actes més emblemàtics de la Setmana Santa calellenca. La confraria de Setmana Santa ha anunciat que suspèn la processó del silenci i la llum seguint les recomanacions del bisbat de Girona, que ha ordenat no celebrar actes a l'aire lliure que puguin comportar aglomeracions. Segons la confraria, la situació sanitària i també les restriccions vigents han propiciat la cancel·lació de l'acte, asseguren també que és un cop dur després d'haver recuperat la processó tot just ara fa 5 anys. Aquesta processó havia de sortir el Divendres Sant. Aquest any cau en 2 d'abril. Havia de sortir del portal gran de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
El vicepresident de la Confraria de Setmana Santa, Jordi Martí, ha lamentat que per segon any consecutiu la pandèmia hagi obligat a suspendre la processó. No obstant això, assegura que l'actual situació epidemiològica fa pràcticament impossible tenir una Setmana Santa en plena normalitat.
De moment ja ho esperàvem, perquè la cosa veig que no ha millorat, encara que ens vagin dient que la cosa baixa i que sembla que tot funciona, però que la cosa no està com per llançar coets. A dies d'ara, o sigui, a hores d'ara, el bisbat ha recomanat no fer res, llavors, d'acord també amb el mossèn de Calella, amb el mossèn Cinto, s'ha quedat en anul·lar totes les processons, totes les festes que es facin a l'exterior. Sap greu haver de suspendre això perquè va costar molt tornar a reprendre la tradició aquí a Calella, doncs ja sabeu que portàvem anys sense fer res, però esclar, ens hem vist obligats a aturar-nos i bueno, per segon any doncs, deixar-ho aturat.
Encara que s'hagin suspès les processons, segons Martí, la confraria està treballant per col·laborar amb tots els tradicionals actes que es facin a l'interior de la parròquia, això sí, sempre complint amb totes les mesures de seguretat i seguint les recomanacions del Procicat. De fet, en els propers dies, mossèn Cinto Busquet n'ha de donar tots els detalls. La Setmana Santa aquest any anirà del 28 de març, diumenge de Rams, fins al 4 d'abril, diumenge de Resurrecció. Amb tot, des de la confraria ja treballen amb la mirada posada en el 2022, quan esperen poder recuperar una Setmana Santa amb tots els actes.
L'Hospital Sant Joan de Déu alerta que des que va començar la pandèmia els fons que tenen per la investigació del càncer infantil han caigut un 40%. El centre, que és pioner en tot l'estat i el que més casos atén també, adverteix que si bé la recerca per aquest 2021 està assegurada, perilla la del 2022 si es mantenen les actuals previsions. Amb les restriccions per la pandèmia, no es poden fer curses, fires ni concerts solidaris, cap de les activitats que han servit any rere any per recaptar fons pel càncer infantil. Des de Polseres Candela, una de les associacions que també hi lluita, han vist com les col·laboracions de particulars han caigut en picat. Apunten que, malgrat que el tractament del càncer infantil està cobert per la sanitat pública, la recerca es finança sobretot amb totes aquestes aportacions privades, ja que la incidència de la malaltia en infants és molt baixa, un cas per cada 200 en adults.
Emma Perrier, del Departament de Recaptació de Fons de Sant Joan de Déu, ha explicat que des del març del 2020 es van aturar totes les activitats solidàries de les quals es nodrien per aconseguir diners per la recerca del càncer infantil i que això s'ha plasmat en el còmput final del finançament per la recerca.
Retrocedir 6 anys enrere als mateixos nivells que teníem l'any 2014. En realitat, un 70% del pressupost del laboratori depèn de les donacions privades que rebem, no? I aquestes donacions, moltes d'elles, són el resultat d'accions solidàries, que poden ser curses solidàries, concerts, fires, molts productes solidaris i l'activitat de moltes associacions, com l'associació Polseres, no? Polseres Candeles.
Exposen que sí, durant el 2019 es van recaptar prop d'1,2 milions d'euros. En tot el 2020 es van aconseguir 700.000 euros. Des de Polseres Candela, Nives Tejeda ha apuntat que ells, com a associació solidària, que destina tots els seus recursos a la investigació del càncer infantil, s'han hagut de reinventar fent tallers i activitats online, però assegura que no és el mateix.
Hem hagut de reinventar-nos, no? I els tallers presencials que fèiem a les escoles els hem reinvertit, convertit en tallers online que estan tenint molt bona acollida i animo a les escoles de Calella que sumin i també els actes que fèiem amb empreses. Ara començarem també a fer tallers també online amb empreses. Una marxa que fèiem presencial, doncs l'any passat la vam fer també online. Hem de reinventar-nos i adaptar-nos a aquesta nova situació.
Des de Polseres Candela, l'any passat, amb la pandèmia, vam veure com les aportacions van caure en un 60% i és per això que ara fan una crida a no deixar de col·laborar i posen totes les esperances en aquest estiu, que on creuen que podran recuperar alguna de les seves activitats presencials. De fet, tots els diners que aconsegueixen en aquestes activitats van directament a la recerca i recorden que des de la Fundació de l'Hospital tenen 45 investigadors contractats que no poden aturar la investigació.
Altres notícies, els Mossos d'Esquadra van tancar divendres passat el Club Calypso de Cabrera de Mar per saltar-se totes les restriccions anti-Covid que prohibeixen l'obertura d'aquest tipus d'establiments. Segons fonts policials, els Mossos van rebre una denúncia que els va portar a obrir una investigació per comprovar si realment el club, que està situat a la carretera Nacional 2 entre Mataró i Cabrera, es mantenia actiu, tot i tenir-ho estrictament prohibit. El passat divendres, Mossos va dur a terme un operatiu després d'haver observat que, efectivament, hi havia entrada i sortida tant de noies com també de possibles clients. El registre es va realitzar a les 6 de la tarda i dins del local hi van localitzar clients consumint begudes alcohòliques. Els Mossos van fer una denúncia als propietaris del club per obrir l'activitat incomplint les restriccions, van aixecar 11 actes als clients per incompliment de les restriccions de mobilitat, per no portar mascareta i també per no respectar les distàncies de seguretat. El Gremi d'Hostaleria del Maresme diu sentir-se decebut per les noves mesures que han entrat en vigor aquesta setmana. A través d'un comunicat detallen que amb la darrera actualització, la de l'horari ininterromput fins a les 5 de la tarda, els permet aproximar-se a una capacitat de facturació d'aproximadament el 40%. En aquest sentit, demanen que es valori la feina de prevenció feta pel sector i s'atenguin les seves peticions. Aquestes les porten reclamant dies enrere i giren entorn a reprendre precisament els torns de nit al cap de setmana i ampliar també el toc de queda. Aquest dilluns al matí, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va insinuar que creu que és el moment de plantejar la reobertura de la restauració als vespres, va dir. Caldrà, però, en tot cas, veure si aquesta flexibilització de les mesures es té en compte de cara a la propera reunió del Procicat i si aquesta entra en vigor d'aquí a 15 dies. L'Acadèmia del Cinema Català prepara una gala 100 per l'entrega dels Premis Gaudí aquest diumenge. Per què? Perquè el seu cicle de cinema ha superat la barrera del centenar de sales on es projecta i també perquè acaba de reconèixer les 13 sales centenàries que hi ha a Catalunya. Per això, l'organització ha previst que un dels guardons d'aquesta gala s'entregui aquí, a Calella, i que ho facin una parella de comunicadors molt emblemàtics, la periodista Gemma Nierga, que va ser col·laboradora justament d'aquesta casa, de Ràdio Calella Televisió, i també el crític Jaume Figueres. Tots dos seran a la sala Mozart per desvetllar quina de les 8 pel·lícules finalistes ha estat la més aplaudida pel públic. Ho sabrem tot plegat aquest diumenge amb l'especial que oferirà TV3 des de l'Auditori del Fòrum a Barcelona, on s'hi farà la gala, que estrena horari europeu. Començarà a 6:45 del vespre.
La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i els responsables de les 13 sales centenàries del país van ser l'estiu passat a Calella per entregar els reconeixements a la trajectòria d'alts i baixos d'aquests espais de lleure i de promoció de la cultura. La sala Mozart, la més antiga de totes, va acollir l'acte i tornarà a ser protagonista aquest diumenge per la cita més important del cinema català, l'entrega dels Premis Gaudí. Gemma Nierga i Jaume Figueres, que van compartir molts minuts de ràdio parlant de cinema i que han escrit a quatre mans el llibre El cine ens va obrir els ulls, seran els encarregats d'entregar des d'aquí el Premi del Públic. Les pel·lícules finalistes són La dona il·legal, Les dues nits d'ahir, L'ofrena i La vampira de Barcelona, i en llengua no catalana La boda de Rosa, Sentimental, Les niñas i Adu.
Excepte aquest moment, la resta de la gala es desenvoluparà a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, on hi acudiran els nominats i també hi haurà un aforament de convidats reduïts al 30%, només per acadèmics i per autoritats. Una gala que estarà conduïda per la parella de còmics que formen Sílvia Abril i Andreu Buenafuente. Aquest s'encarregarà del monòleg principal de la cerimònia, fent un homenatge a Pepe Rubianes.
Un dels moments més emotius serà l'entrega del Premi Gaudí d'Honor a Miquel Porter del 2021 a l'actriu Carme Elias per la seva trajectòria en cinema, teatre i televisió. Va iniciar la seva carrera l'any 1978 amb L'orgia, de Francesc Bellmunt, i la qual va dur protagonitzar pel·lícules com Estico, Pont de Varsovia, La flor de mi secreto, Pesadilla para un rico, Morir o no, Planes para mañana, Quién te cantará o Camino, per la qual va guanyar, entre d'altres, el Premi Goya. El seu darrer treball al cinema ha estat Les conseqüències, de Clàudia Pinto.
Dins dels actes del Mes per la Igualtat, aquest dissabte s'ha programat una hora del conte especial. Anirà a càrrec de la calellenca Sílvia Serra. Es farà a la plaça de l'Església a les 5 de la tarda. El títol escollit és Orelles de papallona, un relat de Lluís Aguilar que ajuda a treballar un valor molt important com és el del respecte cap als altres, amb un llenguatge amè i didàctic pels més petits, però que també convindrà que escoltin els adults que els acompanyin.
La protagonista del conte és la Clara, una nena que pateix de les burles dels seus companys per tenir unes orelles grosses. En la seva mare troba una resposta positiva i imaginativa per fer-hi front i per acabar acceptant-se tal com és. La conta Sílvia Serra n'ha donat alguns detalls.
La seva mare li diu que orelluda res, el que té són unes orelles de papallona que pinten les coses lletges de colors, i a partir d'aquí comença tota la història d'aquest bonic conte amb un missatge molt bonic per totes les orelles, tant per la dels infants com per la dels adults que els acompanyaran en l'escolta d'aquest conte.
Amb el títol escollit, Serra explica que es treballa i es reforça l'autoestima dels infants i ajuda a parlar de valors com el respecte i l'empatia. El Contacontes és una mostra especialment il·lusionada per l'acte d'aquest dissabte i sentir a prop tots els nens i nenes que la van estar seguint durant els mesos de confinament a través de les xarxes socials.
A les portes de la primavera, encara que diguin que ha de venir una mica de fred, bueno, aguantarem el mal temps i que guai poder-ho fer a fora un any després de la pandèmia, just quan jo vaig començar a explicar contes a través de les xarxes socials, i un any després que ho pugui explicar fora fa molta il·lusió. Per tant, peti qui peti, faci fred o nevi, evidentment que si plou no es podria fer, però esperem que no. I ja està, i espero que vingui la gent, i encantada de la vida de poder explicar històries que arriben.
L'activitat està organitzada per l'Ajuntament de Calella i el Consell Municipal de Dones i LGTBI+. Es farà aquest dissabte 20 de març a la plaça de l'Església a les 5.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs deia la contacontes Sílvia Serra que s'espera mal temps per aquest cap de setmana. O suposem que ho haurem d'anar veient aquestes pròximes hores, tot i que sí que s'apunta un canvi de temps ja aquesta mateixa nit. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Això ha fet que les temperatures mínimes d'aquesta passada nit s'hagin mantingut sense canvis i que les màximes facin el mateix, sense grans variacions respecte a la jornada d'ahir. De tota manera, aquesta tarda veurem com apareixen nuvolades cap a la zona del prelitoral, però que arribaran aquí al Maresme a última hora de la tarda. No es descarta algun primer ruixat cap a la meitat nord del Maresme, poca cosa tot plegat, i aquesta propera nit, primeres hores de la matinada, doncs també a la resta del Maresme es pot escapar alguna gotellada, sempre de forma poc important. Demà ràpidament els núvols marxaran i el sol s'imposarà a bona part de la comarca. Potser durant la tarda tornin a aparèixer alguns núvols, però poc importants, amb unes temperatures que, si fa no fa, es mantindran com les d'avui, fins i tot pujaran les nocturnes perquè hi haurà més núvols a la matinada. Els vents, com avui, fluixos, iran cap a sud-oest durant la segona meitat del dia.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Vinga, doncs, 1:23, posem punt i final aquí a l'Info Migdia d'avui dimecres. Nomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres, i tornarem aquí altra vegada demà puntuals a la una. A més notícies, fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.